Prova de valencià organitzada per la SIACOVA. Nivell B2. Convocatòria de maig-juny de 2024. Àrea de comprensió oral. Activitat 1. Tot seguit, escoltareu 5 àudios sobre 5 efemèrides. Marqueu en el quadern de respostes l'opció correcta de les preguntes de la número 1 a la 5, segons la informació que escoltareu. L'àudio l'escoltareu 2 vegades. Abans, llegiu les preguntes. Fixeu-vos en l'exemple, número 0.
Un 8 de juny, un tren carregat fins a dalt de passatgers protagonitzava una de les majors tragèdies ferroviàries de la història en esquivar una vaca. La freqüència és tan escassa i el volum de viatgers tan gran que sovint els combois carreguen passatgers en el sostre dels vagons i fins i tot despenjats per les finestres. El comboi sinistrat devia desplaçar-se en aquelles condicions irracionals. En travessar un riu, el conductor del tren va albirar una vaca que travessava la via. Estos animals estan considerats sagrats en aquell país i davall cap concepte se'ls ha d'infringir cap mal. Per evitar atropellar l'animal, el maquinista va activar en repetides ocasions el fre d'emergència. L'ús d'este dispositiu provocà un sotrac tan gran en els vagons posteriors que acabaren en el fons del riu. S'estima que moriren unes 3.000 persones. Un 5 de maig efectuava el seu primer trajecte un ferrocarril llegendari. L'Orient Express. París i Istanbul intercanviaren durant dècades el rol d'origen i destinació d'esta línia ferroviària que va idear l'empresari George Nagelmakers. Pretenia convertir-lo en l'hotel mòbil més car del món i satisfer la fascinació de la classe adinerada europea per l'Orient Pròxim. El viatge inaugural va partir de l'estació de l'est de París al ritme evocador de la marxa turca de Mozart. Els seus primers passatgers, per descomptat tot homes, van brindar amb xampany cordon rouge. Allí començava l'aventura d'este transcontinental europeu que en el seu itinerari original també passava per Estrasburg, Munic, Viena i Budapest. Poques voltes en la història la superstició ha jugat un paper tan positiu. Un 28 de maig una guerra d'anys entre els pobles de Medes i Lídia acabava abruptament gràcies a un eclipsi solar. La cosa va passar en algun punt del que avui coneguem com el territori de Turquia. Un senyal amenaçador del cel que no podia ignorar-se. Ningú s'explicava les raons i això infundia por en tots els pobles de la Terra. O quasi ningú, perquè el ben cert és que aquell eclipsi que va finiquitar la guerra fou el primer que va ser pronosticat amb antelació. Tales de Milet, sí, aquell del teorema, va ser el responsable de la predicció. El que no està molt clar és com, ja que les principals teories diuen que la seva relació amb l'astronomia de Babilònia li va permetre o bé conèixer la predicció de primera mà o bé li va donar les claus per a poder-lo calcular. Els eclipsis són fenòmens més o menys freqüents i, per tant, pronosticables, però no era senzill elaborar una predicció encertada. El cas és que Tales l'endevinà de ple i llançà una miqueta de ciència i llum en aquell món antic governat per la por. Cosa que naturalment desconeixien els exèrcits que van parar la guerra en sec en el moment en què el dia es va fer nit, el 28 de maig del 585 abans de Crist. Un 24 de maig a Suïssa, 7 radiotelevisions públiques celebraren per primera volta el Festival d'Eurovisió. En principi s'havia pensat només en un espectacle de varietats, però la RAI italiana va suggerir organitzar un festival de la cançó com el de San Remo. La proposta fou acollida amb entusiasme. Cada radiotelevisió enviaria 2 representants al festival i 2 jurats especialitzats per a puntuar. Luxemburg enviaria cançons i cantants, però els jurats arribarien tard i, per tant, va decidir-se que el seu vot l'emetria el jurat organitzador. Això, unit a que podia votar-se les cançons pròpies, faria que Suïssa acabara guanyant la primera edició. No hi ha pràcticament que se sàpia documentació audiovisual de l'Eurocita, només es conserva quasi totalment la seva versió radiofònica. Fora com fora, un 19 de maig, Marilyn Monroe interpretava a Nova York un memorable Happy Birthday, Mr. President. I això que encara faltaven 10 dies per al natalici de JFK. Però el Partit Demòcrata va decidir avançar-lo i muntar una festa extraordinària amb recaptació de fons inclosa. Marilyn, que aquells dies rodava a Los Angeles, va haver de demanar permís per acudir a Nova York, tot i que després la Fox negaria haver-li-ho permès per a poder despatxar-la i culpar-la en part de la delicada situació financera de la productora. En qualsevol cas, qui fora maquilladora durant molts anys de l'actriu asseguraria temps després que Monroe va prendre's aquella aparició estel·lar com el paper definitiu de sa vida. Casatjaria sense descans i amb una dedicació absoluta per a deixar bocabadades generacions senceres. Un 16 de maig, Televisió Espanyola posava en marxa per primera volta el teletext. La seva imatge electrònica i alhora entranyable i rudimentària ens acompanyaria durant molts anys i multiplicaria la nostra capacitat d'obtindre informació independentment de l'emissió del moment. Tot i que Televisió Espanyola és l'única plataforma que manté el servici avui en dia a l'estat espanyol, la pionera en activar-lo fou la BBC britànica el 1972. Fou sobretot un gran avantatge per a les persones amb dificultats auditives que pogueren començar a seguir la programació gràcies a la subtitulació. Però el teletext era molt més. Allà cabia tota classe d'informació, des de l'horatge fins a la classificació de lliga, passant per l'estat del trànsit i els resultats de la loteria. Un 8 de juny, un tren carregat fins a dalt de passatgers protagonitzava una de les majors tragèdies ferroviàries de la història en esquivar una vaca. La freqüència és tan escassa i el volum de viatgers tan gran que sovint els combois carreguen passatgers en el sostre dels vagons i fins i tot despenjats per les finestres. El comboi sinistrat devia desplaçar-se en aquelles condicions irracionals. En travessar un riu, el conductor del tren va albirar una vaca que travessava la via. Estos animals estan considerats sagrats en aquell país i davall cap concepte se'ls ha d'infringir cap mal. Per evitar atropellar l'animal, el maquinista va activar en repetides ocasions el fre d'emergència. L'ús d'este dispositiu provocà un sotrac tan gran en els vagons posteriors que acabaren en el fons del riu. S'estima que moriren unes 3.000 persones. Un 5 de maig efectuava el seu primer trajecte un ferrocarril llegendari. L'Orient Express. París i Istanbul intercanviaren durant dècades el rol d'origen i destinació d'esta línia ferroviària que va idear l'empresari George Nagelmakers. Pretenia convertir-lo en l'hotel mòbil més car del món i satisfer la fascinació de la classe adinerada europea per l'Orient Pròxim. El viatge inaugural va partir de l'estació de l'est de París al ritme evocador de la marxa turca de Mozart. Els seus primers passatgers, per descomptat tot homes, van brindar amb xampany Cordon Rouge. Allí començava l'aventura d'este transcontinental europeu que en el seu itinerari original també passava per Estrasburg, Munic, Viena i Budapest. Poques voltes en la història la superstició ha jugat un paper tan positiu. Un 28 de maig una guerra d'anys entre els pobles de Medes i Lídia acabava abruptament gràcies a un eclipsi solar. La cosa va passar en algun punt del que avui coneguem com el territori de Turquia, un senyal amenaçador del cel que no podia ignorar-se. Ningú s'explicava les raons i això infundia por en tots els pobles de la Terra. O quasi ningú, perquè el ben cert és que aquell eclipsi que va finiquitar la guerra fou el primer que va ser pronosticat amb antelació. Tales de Milet, sí, aquell del teorema, va ser el responsable de la predicció. El que no està molt clar és com, ja que les principals teories diuen que la seva relació amb l'astronomia de Babilònia li va permetre o bé conèixer la predicció de primera mà o bé li va donar les claus per a poder-lo calcular. Els eclipsis són fenòmens més o menys freqüents i per tant pronosticables, però no era senzill elaborar corroborar una predicció encertada. El cas és que Tales l'endevinà de ple i llançà una miqueta de ciència i llum en aquell món antic governat per la por. Cosa que naturalment desconeixien els exèrcits que van parar la guerra en sec en el moment en què el dia es va fer nit, el 28 de maig del 585 abans de Crist. Un 24 de maig a Suïssa, 7 radiotelevisions públiques celebraren per primera volta el Festival d'Eurovisió. En principi s'havia pensat només en un espectacle de varietats, però la RAI italiana va suggerir organitzar un festival de la cançó com el de San Remo. La proposta fou acollida amb entusiasme. Cada radiotelevisió enviaria dos representants al festival i dos jurats especialitzats per a puntuar. Luxemburg enviaria cançons i cantants, però els jurats arribarien tard i, per tant, va decidir-se que el seu vot l'emetria el jurat organitzador. Això, unit a que podia votar-se les cançons pròpies, faria que Suïssa acabara guanyant la primera edició. No hi ha pràcticament que se sàpia documentació audiovisual de l'Eurocita, només es conserva quasi totalment la seva versió radiofònica. Fora com fora, un 19 de maig, Marilyn Monroe interpretava a Nova York un memorable Happy Birthday, Mr. President. I això que encara faltaven 10 dies per al natalici de JFK. Però el Partit Demòcrata va decidir avançar-lo i muntar una festa extraordinària amb recaptació de fons inclosa. Marilyn, que aquells dies rodava a Los Angeles, va haver de demanar permís per acudir a Nova York, tot i que després la Fox negaria haver-li-ho permès per a poder despatxar-la i culpar-la en part de la delicada situació financera de la productora. En qualsevol cas, qui fora maquilladora durant molts anys de l'actriu asseguraria temps després que Monroe va prendre's aquella aparició estel·lar com el paper definitiu de sa vida. Casatjaria sense descans i amb una dedicació absoluta per a deixar bocabadades generacions senceres. Un 16 de maig, Televisió Espanyola posava en marxa per primera volta el teletext. La seva imatge, electrònica i alhora entranyable i rudimentària, ens acompanyaria durant molts anys i multiplicaria la nostra capacitat d'obtindre informació independentment de l'emissió del moment. Tot i que Televisió Espanyola és l'única plataforma que manté el servici avui en dia a l'estat espanyol, la pionera en activar-lo fou la BBC britànica el 1972. Fou sobretot un gran avantatge per a les persones amb dificultats auditives que pogueren començar a seguir la programació gràcies a la subtitulació. Però el teletext era molt més. Allà cabia tota classe d'informació, des de l'horatge fins a la classificació de lliga, passant per l'estat del trànsit i els resultats de la loteria.
Activitat 2. Tot seguit, escoltareu un àudio sobre llegendes relacionades amb el mes d'octubre. Relacioneu en el quadern de respostes les opcions de la columna de l'esquerra amb les de la dreta, de manera que obtingueu un enunciat correcte segons la informació de l'àudio. Hi ha dues opcions de la A a la H que no heu d'utilitzar. Indiqueu en el quadern de respostes l'opció correcta dels ítems del 6 al 10. L'àudio l'escoltareu dues vegades. Abans, llegiu les afirmacions que teniu més avall. Fixeu-vos en l'exemple, número 0.
Sembla que octubre és el llindar entre els mesos de l'estiu, dominats pel bon temps, i els mesos d'hivern, envoltats sempre de foscor. Enguany, especialment, fins ben entrat l'octubre no hem notat de veritat que ens hem endinsat ja en la tardor. I encara que a poc la nit allarga les urpes i ens roba hores de llum, el bon horatge ens feia encara pensar en l'estiu. Però és en els darrers dies quan l'horatge ha canviat, i ja no ten de veritat eixa tardor. Si el fred s'instal·la, a poc notarem els seus efectes en la natura. Per als nostres avantpassats, octubre era un temps de transició important i les seues llegendes van en eixe sentit. La foscor va arribant i anem camí de les dates més simbòliques d'aquesta part de l'any. Ens referim a Tots Sants i el Dia d'Ànimes.
Diuen que en octubre la terra dorm amb el ventre fèrtil obert, perquè és el temps de llaurar i sembrar, Abans de sembrar, calien tres llaurades prèvies que servien per airejar la terra i solejar-la, la qual cosa era perillós perquè durant tota l'antiguitat es creia que els camps eren més vulnerables a que entraren dins la terra espèrits malèvols fent-la erma. Per això, calia beneir-la i es feien nombrosos rituals per a garantir la fertilitat i protegir la terra. Un d'ells consistia en soterrar en algun lloc del camp l'olla de fang amb la que s'havia fet l'últim sopar del temps de segar. Això es feia en ple estiu i ara en octubre, quan llauraven, si l'arada topava amb l'olla, calia tractar de trencar-la perquè això afavoria la collita. En altres llocs, el ritual d'octubre era trencar un càntir o un olla, i certs etnòlegs consideren que aquesta tradició pot ser siga antiquíssima i el càntir era un substitut simbòlic d'un crani humà.
La nostra terra comparteix antigues tradicions d'octubre relatives a la llaurada amb molts pobles europeus. Fins i tot podem afirmar que hi ha un substrat llegendari i ritualístic comú. Per als primers llauradors del Neolític resultaria màgic tot el cicle de cultius. Des de sembrar unes llavors seques, veure com germinaven i a poc es formaven les plantes i com amb el temps acabaven donant el fruit per alimentar la tribu i deixar la sement per a la propera sembra. I ben prompte entendrien que aquest cicle era fràgil, que podia veure's afectat per nombrosos problemes, sequeres, tempestes, plagues, fins i tot l'atac d'entitats misterioses de la natura. Tot era un misteri per als antics pobladors i per això es feien aquests rituals de protecció de la terra buscant l'ajuda màgica dels sers beneficiosos. Per exemple, hi ha una clara relació entre els morts i la terra. Antigament es creia que la sembra s'havia de fer poc abans de Tots Sants, perquè les ànimes dels difunts familiars dels llauradors ajudaren a protegir la llavor en la seva germinació i creixement. Hi ha tradicions que recomanen soterrar trossos de carn a la terra per ajudar a la fertilitat i a certs llocs per a protegir la terra en aquest delicat temps d'octubre hi ha documentat el costum de sacrificar un gat de pèl roig, roig com el color de les fulles en la tardor. Sembla que octubre és el llindar entre els mesos de l'estiu, dominats pel bon temps, i els mesos d'hivern, envoltats sempre de foscor. Enguany, especialment, fins ben entrat l'octubre no hem notat de veritat que ens hem endinsat ja en la tardor. I encara que a poc la nit allarga les urpes i ens roba hores de llum, el bon oratge ens feia encara pensar en l'estiu. Però és en els darrers dies quan l'oratge ha canviat, i ja no tenen de veritat eixa tardor. Si el fred s'instal·la, a poc notarem els seus efectes en la natura. Per als nostres avantpassats, octubre era un temps de transició important i les seues llegendes van en eixe sentit. La foscor va arribant i anem camí de les dates més simbòliques d'aquesta part de l'any. Ens referim a Tots Sants i el Dia d'Ànimes.
Diuen que en octubre la terra dorm amb el ventre fèrtil obert, perquè és el temps de llaurar i sembrar. Abans de sembrar, calien tres llaurades prèvies que servien per airejar la terra i solejar-la, la qual cosa era perillós perquè durant tota l'antiguitat es creia que els camps eren més vulnerables a que entraren dins la terra espèrits malèvols fent-la erma. Per això, calia beneir-la i es feien nombrosos rituals per a garantir la fertilitat i protegir la terra. Un d'ells consistia en soterrar en algun lloc del camp l'olla de fang amb la que s'havia fet l'últim sopar del temps de segar. Això es feia en ple estiu i ara en octubre, quan llauraven, si l'arada topava amb l'olla, calia tractar de trencar-la perquè això afavoria la collita. En altres llocs, el ritual d'octubre era trencar un càntir o un olla. I certs etnòlegs consideren que aquesta tradició pot ser siga antiquíssima i el càntir era un substitut simbòlic d'un crani humà.
La nostra terra comparteix antigues tradicions d'octubre relatives a la llaurada amb molts pobles europeus. Fins i tot podem afirmar que hi ha un substrat llegendari i ritualístic comú. Per als primers llauradors del Neolític resultaria màgic tot el cicle de cultius. Des de sembrar unes llavors seques, veure com germinaven i a poc es formaven les plantes i com amb el temps acabaven donant el fruit per alimentar la tribu i deixar la sement per a la propera sembra. I ben prompte entendrien que aquest cicle era fràgil, que podia veure's afectat per nombrosos problemes, sequeres, tempestes, plagues, fins i tot l'atac d'entitats misterioses de la natura. Tot era un misteri per als antics pobladors i per això es feien aquests rituals de protecció de la terra buscant l'ajuda màgica dels sers beneficiosos. Per exemple, hi ha una clara relació entre els morts i la terra. Antigament es creia que la sembra s'havia de fer poc abans de Tots Sants, perquè les ànimes dels difunts familiars dels llauradors ajudaren a protegir la llavor en la seva germinació i creixement. Hi ha tradicions que recomanen soterrar trossos de carn a la terra per ajudar a la fertilitat i a certs llocs per a protegir la terra en aquest delicat temps d'octubre hi ha documentat el costum de sacrificar un gat de pèl roig, roig com el color de les fulles en la tardor.
Activitat 3. Tot seguit, escoltareu una conversa amb la comunicadora, escriptora i guionista Fanny Grande. Marqueu en el quadern de respostes l'opció correcta de les preguntes de la número 11 a la 15, segons la informació que escoltareu. L'àudio l'escoltareu dues vegades. Abans, llegiu les preguntes. Fixeu-vos en l'exemple, número 0.
Bueno, Juan Nieto, t'he de dir que està amb la llagrimeta a l'ull des de que has entrat per la porta.
Una entrevista molt especial. Fanny no és la primera vegada que està en aquest plató. Ha estat una altra vegada. Sí. I per a mi és una entrevista molt especial perquè Fanny, a banda de ser una gran comunicadora, també és una gran professora. Ajuda a altres persones, no sols a comunicadors, a qualsevol persona a expressar els seus sentiments. A mi em va ajudar molt per a poder estar sentat així al teu costat. No ho haguera pogut fer sense ella.
Ja dia jo. Jo dic, que este xico és superdotat o algú li està donant classes perquè ha après molt ràpid.
I Fanny és una persona excel·lent, compromesa, i que un dels seus objectius és que la seva feina pugui servir per ajudar altres persones.
Empoderar,
Ara estic així, jo, que no me puc alçar i fer-te una abraçada com cal, després de la
feina. Ja, se n'heu pegat prou, que sembleu així dos lapes.
Gràcies per dir-ho, perquè jo no dic mai quins alumnes tinc, perquè és una qüestió molt personal, molt privada. De fet, les sessions són individuals per a poder aprofundir i poder entrar realment en àrees que potser en un curs en més gent doncs no pots aprofundir, no? I, bueno,
per què vas dedicar a la formació?
jo crec que jo ho vaig passar tan malament, també, com a presentadora, no? com una persona que havia de parlar en públic, i de sobte tenia moltes pors. Tenia pors, però d'aquestes absurdes, que dius, però per què? Si ho faig bé? I patia molt, no? I jo crec que també ha sigut un recorregut, i per això també puc ajudar, no? Perquè quan ve algú i em diu, és que tinc por a parlar en públic, dic, vine, seu, que jo he estat ahí.
Això està bé, perquè quan ho passes, no? Quan és en primera persona la que ho pateix, ho pot comunicar de manera més profunda i més de veritat.
I a banda, perquè estic totalment convençuda que les persones que gestionen bé el seu discurs gestionen bé la seva vida personal, la seva vida professional, i a hores d'ara que tant se'n parla del relat, no? És molt important que cada persona tinga el seu propi relat, que tinga la seva pròpia veu, perquè si tu no parles per tu, qui parlarà? Si tu no dius el que vols, qui ho dirà? Aleshores, estic molt compromesa en...
Això és una de les coses que fas, no?
Una d'elles,
sí. Et dediques a la formació, també escrius... Vull que em digues com vas descobrir que tenies talent per a l'escriptura i com va ser dedicar-te a això.
Ahir, en l'entrevista que me va fer Jesús, que per cert, gràcies, perquè ho vas gaudir molt...
El nostre company, que realitzes vídeos...
I... me va preguntar en què me quedava, no? I li vaig dir que en la capacitat d'escriure. També per tot el que significa, no? Perquè si jo escric és que perquè sóc lectora. Si escric és una oportunitat després de trobar-me amb les lectores i els lectors. Si escric és perquè estic viva i tinc curiositat per llegir. Per a mi escriure, a mi me dona la vida escriure. No sé si és una qüestió de talent, crec que és una qüestió de tindre coses a dir. I ho he dit este matí en l'Ajuntament, en la presentació del conte. Per a mi l'escriptura té una funció pública. Si el que jo escric no servira o la gent no ho llegira, jo no em dedicaria a escriure. Pense que hi ha un feedback molt bo, també gràcies a les xarxes, i més que adonar-me que tenia talent, me vaig adonar que el que jo escrivia sí que provocava coses, no? Fins i tot discrepàncies, i a mi m'agrada molt les discrepàncies. I després he tingut la sort en les xarxes, que és una eina meravellosa si la utilitzes.
De poder expressar-te, no?
Clar, no, però de conèixer els lectors, i de sobte un dia me varen telefonar de bromera, me varen dir que volien publicar el Fèmur d'Eva, i jo en la meva línia supercookie li vaig dir, no, que està gratis en internet, no cal que el publiqueu. Això ho contem, i Gonzal López Pampló, que és el director literari de bromera, qui me l'estime moltíssim.
I el que va començar com un blog es va convertir en
un llibre. Va començar com una columna en un diari, el Fèmur
d'Eva. En el diari El Mundo. Primer tenia Luna Menguante en Levante. En l'any, bueno, quan ja heu tret això de quan era jove, en l'any 1997 vaig començar en una columna que se deia Luna Menguante, en el quadernet del Levante, i estava ahí la columna d'opinió. I després me varen buscar del Mundo per a tancar també en el quadernet de la Comunitat Valenciana, i ahí és on va néixer el Fèmur d'Eva.
Bueno, Juan Nieto, t'he de dir que està amb la llagrimeta a l'ull des que has entrat per la porta.
Una entrevista molt especial. Fanny no és la primera vegada que està en aquest plató, ha estat una altra vegada. I per a mi és una entrevista molt especial perquè Fanny, a banda de ser una gran comunicadora, també és una gran professora. Ajuda a altres persones, no sols a comunicadors, a qualsevol persona, a expressar els seus sentiments. A mi em va ajudar molt per a poder estar sentat així al teu costat. No ho haguera pogut fer sense ella.
Ja dia jo. Jo dic, aquest xico és superdotat o algú li està donant classes perquè ha après molt ràpid.
I Fanny és una persona excel·lent, compromesa, i que un dels seus objectius és que la seva feina pugui servir per ajudar altres persones.
Empoderar,
Ara estic així, jo, que no me puc alçar i fer-te una abraçada com cal, després.
Ja, se n'heu pegat prou, que sembleu així dos lapes.
Gràcies, Juan. Gràcies per dir-ho, perquè jo no dic mai quins alumnes tinc, perquè és una qüestió molt personal, molt privada. De fet, les sessions són individuals per a poder aprofundir i poder entrar realment en àrees que potser en un curs en més gent doncs no pots aprofundir. No? I, bueno,
per què et vas dedicar a la formació?
Jo crec que jo ho vaig passar tan malament, també, com a presentadora, no? com una persona que havia de parlar en públic i de sobte tenia moltes pors. Tenia pors, però d'aquestes absurdes, que dius, però per què? Si ho faig bé. I patia molt, no? I jo crec que també ha sigut un recorregut i per això també puc ajudar, no? Perquè quan ve algú i em diu, és que tinc por a parlar en públic, dic, vine, seu, que jo he estat ahí.
Això està bé, perquè quan ho passes, no? Quan sí. ets en primera persona la que ho pateix, sí. ho pot comunicar sí. de manera sí, sí. més profunda
i més de
veritat.
Estic totalment convençuda que les persones que gestionen bé el seu discurs gestionen bé la seva vida personal, la seva vida professional, i a hores d'ara que se'n parla del relat, no? És molt important que cada persona tinga el seu propi relat, que tinga la seva pròpia veu, perquè si tu no parles per tu, qui parlarà? Si tu no dius el que vols, qui ho dirà? Aleshores, estic molt compromesa en...
Això és una de les coses que fas, no?
Una d'elles,
sí. Et dediques a la formació, també escrius... Vull que em digues com vas descobrir que tenies talent per a l'escriptura i com va ser dedicar-te a això.
Ahir, en l'entrevista que em va fer Jesús, que per cert, gràcies, perquè ho vas gaudir molt...
El nostre company, que, sí. que realitzes vídeos...
I... me va preguntar en què me quedava, no? I li vaig dir que en la capacitat d'escriure. També per tot el que significa, no? Perquè si jo escric és que perquè sóc lectora. Si escric és una oportunitat després de trobar-me amb les lectores i els lectors. Si escric és perquè estic viva i tinc curiositat per llegir. Per a mi escriure, a mi me dona la vida escriure. No sé si és una qüestió de talent, crec que és una qüestió de tindre coses a dir. I ho he dit este matí en l'Ajuntament, en la presentació del conte. Per a mi l'escriptura té una funció pública. Si el que jo escric no servira o la gent no ho llegira, jo no em dedicaria a escriure. Pense que hi ha un feedback molt bo, també gràcies a les xarxes, i més que adonar-me que tenia talent, me vaig adonar que el que jo escrivia sí que provocava coses, no? Fins i tot discrepàncies, i a mi m'agrada molt les discrepàncies. I després he tingut la sort en les xarxes, que és una eina meravellosa si l'utilitzes.
De poder expressar-te, no?
Clar, no, però de conèixer els lectors, i de sobte un dia me varen telefonar de bromera, me varen dir que volien publicar el Fèmur d'Eva, i jo en la meva línia supercuqui li vaig dir no, que està gratis en internet, no cal que el publiqueu. Això ho contem, i Gonzal López Pampló, que és el director literari de bromera, qui me l'estime moltíssim.
I el que va començar com un blog es va convertir
sí,
en
un llibre.
Va començar com una columna, no un diari, el Fèmur
d'Eva. En el diari El Mundo. Primer tenia Luna Menguante en Levante. En l'any bueno, quan ja heu tret això de quan era jove, en l'any 1997 vaig començar en una columna que se deia Luna Menguante, en el quadernet del Levante, i estava ahí la columna d'opinió. I després me varen buscar del Mundo per a tancar també en el quadernet de la Comunitat Valenciana, i ahí és on va néixer el Fèmur d'Eva.